Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Hola, avui dediquem una estona a parlar del calci. Ja sabeu que el calci és un dels minerals, si no, el mineral més abundant al cos i el que més necessitem. Les recomanacions més o menys oscil·len entre els 900 i els 1.200 mil·ligrams de calci al dia, que és una quantitat força important, i és important saber d'on obtenir aquesta quantitat. La veritat és que és una recomanació de màxims. El que realment necessitem són 250-350 mil·ligrams de calci al dia, que és el que el cos al final ha d'absorbir. Però com que l'absorció no és 100% eficient, les recomanacions sempre són molt més altes. Això què ens diu? Doncs que una de les coses que hem de fer, a banda d'ingerir, evidentment, la quantitat de calci que toca, és concentrar-nos en com absorbim el calci. I d'això avui és del que us parlaré ara mateix, i després també repassarem doncs alguns consells amb la Gina Estapé, que és dietista nutricionista, ens explicarà com aplicar tot el que explicarem a la cuina, amb algunes receptes i altres consells relacionats amb el calci.
Sants i estalvis. La salut que depèn de tu.
Consells per millorar l'absorció de calci, una mica per sobre, i després aprofundirem també en part amb la Gina. Vigilar la ingesta de vitamina D. La vitamina D està molt implicada també en l'absorció del calci, i ja sabeu que per obtenir vitamina D la principal font és la síntesi cutània, la síntesi a través de la pell, que fem quan estem exposats al sol sense protecció solar. És clar, això vol dir que ens hem d'exposar al sol més o menys cada dia uns 15-20 minuts, cada dos dies, durant tot l'any, amb moments de poca radiació solar, és a dir, a les 9 del matí, a les 10, però mai entre les 12 i les 4 o les 5 de la tarda, perquè en aquest moment hi ha moltíssima, moltíssima radiació solar. Per tant, seria un consell sortir a passejar de tant en tant, amb màniga curta, pantalons curts, a l'estiu, evidentment, i deixar que ens toqui el sol. Per millorar la síntesi cutània també és molt important tenir una bona dieta, sobretot tenir una bona ingesta de greixos. Per què diem això? Doncs perquè una de les coses que és absolutament indispensable per fer una bona síntesi de vitamina D és el colesterol. El colesterol sempre té mala fama, i quan sentim a parlar de colesterol sempre pensem que és una cosa dolenta, però realment el colesterol és una cosa absolutament indispensable pel bon funcionament de l'organisme. El bon colesterol o el mal colesterol, que és, en diem mal colesterol, quan està en excés. En general, colesterol és necessari i, com dèiem, ens ajuda a millorar la síntesi de vitamina D a través de la pell. Com l'aconseguim? Menjant greixos de molt bona qualitat, greixos saludables, a través de les llavors, dels fruits secs, dels olis verges extra, evitant els fregits, evitant els ultraprocessats i els olis hidrogenats, etc. Això ja ho hem parlat algunes vegades. Després, un altre consell important per millorar l'absorció de calci, independentment de la quantitat de calci que estiguem ingerint, seria l'activitat física. Una activitat física que tingui un cert impacte sobre el cos, que estimula la producció també de calci. Córrer seria una bona opció. Si no podeu córrer, també podeu caminar amb una mica de vigor. L'exercici de força també genera determinades substàncies que milloren l'absorció del calci. Per tant, no cal anar al gimnàs, però sí que cal tenir una vida activa per millorar l'absorció de calci. Aquesta és una de les coses que passen a les persones quan envellim, que el nostre ritme de vida baixa en picat i passem més estona al sofà que no pas caminant. Quan ens trobem en aquesta situació, aquesta és una o un dels molts factors que tenen a veure amb l'osteoporosi i amb la mala absorció del calci. També s'havia dit que una ingesta exagerada de proteïna podia interferir amb l'absorció de calci. Això són estudis molt antics que no tenen cap base científica i ara sabem que això no és cert. Per tant, una ingesta alta de proteïna no, en principi, no ha d'impedir-nos una absorció correcta del calci. Això és un meta-anàlisi que es va fer l'any 2009 de l'American Journal of Clinical Nutrition, que va arribar a aquesta conclusió després d'examinar molts i molts estudis que s'havien fet sobre el tema. Substàncies que impedeixen o redueixen l'absorció del calci que en trobem als aliments. Ens han de preocupar relativament. Estem parlant dels oxalats, que són substàncies que trobem, per exemple, a les plantes de fulla verda, per exemple, als espinacs. Sí, és veritat que redueixen l'absorció de calci, que poden impedir aquesta absorció, Però, clar, també sabem que els espinacs són saludables. Per tant, com conjuguem aquesta situació? Doncs tenint una dieta variada i sense passar-nos amb el calci. Per exemple, aquells sucs verds o aquells batuts o aquells smoothies que estan carregats cada dia d'espinacs serien una mala idea. El que no seria una mala idea seria menjar doncs, espinacs de tant en tant. Tenir una dieta variada que no sempre passi pels mateixos tipus de verdures. Els tanins també poden impedir o reduir l'absorció de calci. On trobem els tanins? Doncs al cafè, a la xocolata, al te. Vol dir que no hem de prendre que són dolents, que són dolentes aquestes substàncies? No, com sempre. Si en prenem en excés, aleshores podem tenir un problema. I sobretot, si tenim un problema amb l'absorció de calci o fins i tot ja esteu en una situació d'osteoporosi, potser seria una bona idea reduir o eliminar de la dieta aquests productes. Però si teniu una dieta variada i no feu una ingesta excessiva, tampoc són un problema. Els fitats també poden interferir amb l'absorció del calci. On els trobem? Doncs els cereals integrals o els llegums. I, de nou, estem dient que no s'han de prendre cereals integrals o que no s'han de prendre llegums perquè tenen una quantitat elevada de fitats o d'àcid fític que tenen aquest efecte sobre l'absorció del calci? No. Al contrari, aquestes substàncies, aquests aliments, són essencials per tenir una bona salut, han d'estar presents a la dieta, i això és fonamental. El que hem de tenir és una sèrie de precaucions, que vaja que les tenim tots, però, per exemple, una bona cocció dels cereals integrals i dels llegums seria una bona idea per reduir l'efecte dels fitats. Un bon remull previ també ajuden a reduir l'efecte dels fitats. Però, com sempre, la dieta equilibrada, una dieta variada, combat tots els efectes negatius d'aquestes substàncies que s'anomenen antinutrients, i molta gent es concentra en aquests antinutrients com si fossin el dimoni, però en general no hi ha cap aliment perfecte i una dieta variada contrarresta tots els efectes d'aquestes substàncies. Per últim, recordar que hi ha vida més enllà dels làctics quan parlem de calci. Els làctics no són un aliment negatiu, com s'ha dit durant molts anys i durant molt de temps en algunes corrents de la nutrició, i de fet són una bona font de calci, el que passa que no són per tothom. Hi ha determinades persones que tenen o bé intolerància a la lactosa o bé al·lèrgia a la proteïna, una de les proteïnes de la llet, la caseïna. Aquestes persones no poden prendre làctics o poden prendre uns làctics molt concrets. Per tant, tindran problemes d'ossos? No. Hi ha moltes altres fonts de làctics? No. Hi ha moltes altres fonts de calci que podem trobar en productes vegetals, que ara repassarem amb la Gina. I després també, en general, tenir una ingesta adequada de verdures i de fruites. Podeu triar, poden ser les dues coses, o poden ser o una o les altres. Per què? Perquè en el metabolisme adequat del calci intervé el potassi, el magnesi, la vitamina C, la vitamina K, i tot això ho trobem de manera natural i d'ingesta molt fàcil a través de les verdures i les fruites. Per tant, quan es repeteix fins a la saciedat, que és molt important que a cada àpat hi hagi verdures, en principi també es diu per aquesta raó. Per tant, les verdures són una mica la mare dels ous de la bona nutrició, també pel que fa al calci. Havent fet aquest resum, ara pararem amb la Gina Estapé per aprofundir més en alguns d'aquests conceptes que hem passat una mica per sobre ara. Avui a la cuina que cura amb la Gina Estapé. Què tal, Gina?
Hola, bona tarda.
La Gina ja sabeu que és cuinera integrativa i dietista. I avui parlem d'un problema que afecta moltíssimes persones, sobretot gent gran i sobretot dones, que és això del tenir els ossos dèbils. No només l'osteoporosi, sinó en general aquesta debilitat òssia, que de vegades té realment mal tractament, però que amb una bona alimentació es pot tenir molt bona cura dels ossos i que no tot passa necessàriament com havíem pensat pels làctics.
Exacte.
És cert que contenen calci, és cert que és un calci que és fàcil d'absorbir, però no només ens quedem amb els làctics. Hi ha moltes persones que no en poden menjar o que no en volen menjar i que tenen moltíssimes altres alternatives. Per tant, avui a la cuina parlarem de productes que contenen calci, com millorar l'absorció, etc, etc. D'entrada, calci i làctics. Quina és la història del calci i els làctics?
Bueno, com molt bé has dit tu, els làctics sobretot se'ns han recomanat a l'hora de voler mantenir una bona estructura òssia, pel fet de que aporten una molt bona quantitat de calci. Hem de pensar també que del calci que aporten no l'absorbim a la totalitat, sinó que absorbim al voltant d'un 30%. ¿Vale? I sí que és cert que a qui li agradin els lactis i a qui li sentim bé, doncs un bon lacti de bona qualitat, intentem que siguin ecològics millor, perquè al final la qualitat del lacti també dependrà de la vida que ha tingut l'animal. Aleshores, si poden ser de vaques que han pogut pastar, doncs sempre serà millor. Si són de cabra o ovella, pel fet de que tenen una proteïna més similar a la llet materna, també serà millor. Aleshores, un lacti de bona qualitat es pot consumir, si algú vol consumir. Però és això, se'ns ha venut com que els lactis són l'única font per prendre, per millorar la salut dels ossos, i no és així, perquè hi ha molts altres aliments que en contenen i fins i tot amb una absorció major que la dels lactis. I aquestes opcions, per exemple, podrien ser les llegums. Les llegums, per exemple, del calci que porten, n'absorbim un 20%, que tampoc està malament.
Tenen menys quantitat que
tenen menys quantitat de calci, però n'absorbim un 20%. És a dir, que quan prenem llegums també estem absorbint calci. És important, per això, que els hi apliquem un bon remull, com sempre parlem amb les llegums, perquè els fitats...
Els llegums, Gina.
Els llegums. Quina mania amb aquesta paraula,
eh? Aquí els lingüistes...
Els llegums els hem de posar en remull, perquè, si no, l'àcid fític que conté també fa que absorbim menys d'aquest calci.
Sí, que hi ha substàncies als aliments que poden impedir
l'absorció
o reduir l'absorció.
Exacte. Val. Sí, que és important també que ho tinguem en compte. Un altre aliment que porta molt calci són les crucíferes. El bròquil, la coliflor, el rabanet, les cols de Brussel·les, tota aquesta família de crucíferes, són molt riques en calci, que n'absorbim al voltant d'un 50-60%. Per tant, és quasi gairebé el doble que els lactis.
Que un làctic, no?
I aleshores, per això, és molt interessant. Ara no és temporada, a l'estiu, però sí, quan arriba l'hivern, és interessant que anem incorporant aquestes verdures de forma recurrent, perquè és una molt bona font de calci. I una curiositat, el bròquil o la coliflor, on s'hi troba més calci és el tronc, que el tronc normalment tallem les fulles i el tronc el tirem. No el tireu, talleu-lo, paleu-lo i el talleu a daus i el poseu a bullir amb la resta del bròquil, perquè és boníssim, vull dir, el gust tampoc varia i s'ha d'aprofitar.
L'Enric, el tècnic, va fent, jo mojalo tot, m'ho menjo tot. I cru també. Cru el tronc, a mi em costa una mica, eh? Cru directament, però d'acord, t'ho compro.
Exacte.
Diu que s'ho menja cru.
No, s'ha d'escaldar, però això, el que comentem sempre, 4-5 minuts només, el bròquil, jo crec que amb 4 ja està bé.
I tant, sí, sí.
I de sobres.
Molt bé.
Després, també, les verdures de fulla verda, com serien, per exemple, els espinacs, les bledes... Però aquestes verdures són molt riques en oxalats. Aleshores, aquests oxalats també ens impedeixen aquesta absorció de calci. Per tant, no podem comptar només prenent espinacs o prenent bledes, que com que porten calci, amb això ja fem, perquè els oxalats ens impedeixen gran part d'aquesta absorció del calci. Per tant, està bé que estiguin a la nostra alimentació, però no com a única font de calci, perquè no l'estarem absorbint.
Molt bé.
Després també tenim tot el que són fruits secs i llavors, com per exemple les ametlles, les llavors de sèsam, les llavors d'amapola, les llavors de chia, les llavors d'amapola, em sembla que és l'aliment que més, a part d'alguna alga que també que ara comentarem, però les llavors d'amapola contenen molt, molt de calci, em sembla que són les que més. Problemes amb les llavors, que clar, sí que és veritat que quan moltes vegades amb les modes de les chies, no?, que diuen, és que la chia porta no sé quantes vegades més calci de la llet. És cert, però per 100 grams.
Per 100 grams.
Clar, és molt fàcil,
és moltíssim.
És molt fàcil prendre't 100 grams de llet o 100 grams de iogurt, però és molt difícil prendre't 100 grams de chia. Aleshores, no comptem tampoc amb aquest aport de calci. Està molt bé si agafem la chia, la molem i ens afegim per sobre les amanides per aquest aport, però no ens n'estarà aportant tant com per només prendre chia i pensar que ja
pensar
tenim...
Que tenim les necessitats cobertes només.
Exacte.
Per tant, estem parant sempre, en el cas que decidim treure el calci d'altres aliments, que mengem com més aliments possible... millor.
Sí.
Crucíferes i verdures de fulla verda i llegums.
Exacte, no
i
podem,
fruita seca
no
i
podem
llavors.
Només agafar un aliment, sinó que ha de ser realment el conjunt de la nostra alimentació que ens aporti aliments rics en calci.
Molt bé.
Després tenim també fruita seca com les figues seques o les orellanes, que també contenen molt calci. Si mengem peix blau i, per exemple, mengem les sardines en conserva, l'espina que ens mengem, allò també és una molt bona font de calci. Les algues, com comentàvem, per exemple, la wakame o la nori, porten, són molt bones fonts de calci. Recordeu per això que algues no en podem abusar perquè porten molt de iode, per tant hem de prendre amb precaució.
Seria quina quantitat recomanes tu?
Una cullerada sopera d'alga hidratada.
Seria... Al dia?
Al dia.
D'alga sí. Hidratada.
Hidratada,
eh?
No en sec. Que el sec gent... sempre és menys.
Sí, molta gent s'espanta quan hidrata l'alga.
Sí, sembla que et sobrecreixi, eh?
Sí, agafa una nou i se li converteix en un monstre, en el monstre de l'abismo.
Sí, totalment.
No tingueu por. Va.
I després també tenim les begudes vegetals que trobem enriquides amb calci, que normalment van enriquides amb alguna alga, i això també comptarien com una font.
Una beguda de cibada amb calci,
exacte,
de
coco
amb calci,
de coco. Exacte.
Molt bé. Vale. I tindríem també el tofu fet amb clorur càlcic, no?
Sí, tot el que són... Bueno, clar, hem parlat de llegums, dintre llegums, la soja clar. I tot el que són el tofu també serien bones fonts de calci per a aquelles persones que en prenguin.
Molt bé.
Aleshores, el que comentàvem, hi ha factors que ens ajuden a potenciar aquest calci i hi ha factors que ens inhibeixen una mica aquesta absorció. Els que ens ajuden, molt important, bons nivells de vitamina D. Per tant, a l'estiu prenem amb sol, el sol... I a l'hivern, si realment, com que gairebé no ens dona el sol, no podem prendre, o sigui, no ens fem una analítica i ens surten baixos, doncs és interessant que us ho pauti això el vostre terapeuta o el vostre dietista, nutricionista o metge, però és interessant una suplementació de vitamina D, perquè la vitamina D no és una vitamina, actua com una hormona al nostre cos i és molt important, sobretot en el metabolisme del calci.
Val. Com sempre recomanem, quan sempre recomanem suplementació d'aquest tipus, parlàvem l'altre dia del ferro, sempre... sota control mèdic o sota control d'un especialista, amb la D potser no cal vigilar tant, però millor que sigui un expert que ens digui que ens suplementem amb la vitamina D. Eh?
També perquè depèn dels nivells d'on partiu, clar, no és el mateix. Si, per exemple, n'hem de tenir mínim, seria ideal més de 30 de vitamina D, si no és el mateix una persona que estigui a 25 que una persona que estigui a 10. La quantitat de suplementació serà diferent i això un professional us ho pot... pautar molt millor, que molt no si us ho feu vosaltres mateixos.
I les recomanacions per prendre el sol, evidentment, són sense crema solar, perquè si no, no s'absorbeix tant, no es crea. De fet, no s'absorbeix la vitamina D, sinó que gràcies al sol i al colesterol que tenim a la pell i tot plegat,
exacte,
es crea aquesta vitamina.
I no, si no deixem passar els rajos.
Però clar, dius, oh, sense crema solar. Per tant, a hores que hi hagi poca insolació i durant com a màxim 15-20 minuts.
Sí. Exacte,
ja està,
a l'estiu amb precaució.
Perquè si no, després ens venen i ens diuen ja esteu dient que s'ha de prendre el sol, però això genera altres problemes. Sí, però al llarg de tot l'any, amb 20 minuts d'exposició al cos,
sí,
del sol...
I al cap i a la fi, l'estiu, que anem amb pantalons curts, màniga curta, només que donem un passeig, ja ens està donant el sol. Exacte.
Molt bé. Això, vitamina D, has dit, per tant, que ajuda a millorar l'absorció.
Exacte. Després, la presència de fructooligosacàrids,
sí,
que són substàncies que es troben sobretot a verdures, llegums, cereals integrals, la veritat és que en trobem a molts aliments, aquests també afavoririen l'absorció del calci.
Molt bé. Fructooligosacàrids són el que em posa, que diuen fos, moltes
exacte,
vegades?
Exacte, el que diuen fos, que això moltes vegades ho trobem en els
suplements,
probiòtics.
Sí.
Exacte, en els probiòtics i prebiòtics. I després, que hi hagi un pH baix, és a dir, un pH àcid a l'intestí, també afavoreix aquesta absorció del calci. Que normalment és el pH una mica que ha de tenir l'intestí, perquè pensem que l'aliment passa de l'estómac a l'intestí, a l'estómac hem de tenir un pH àcid, aleshores, i aquest quan passa a l'intestí també... És a dir, no hem de tenir un pH alcalí a l'intestí per absorbir moltes de les substàncies. I això també afavoriria.
Molt bé.
En canvi, què dificulta? Una seria l'accés de fòsfor, vale? Que hi ha molts aliments, que aquí hem de vigilar també, hi ha molts aliments que són rics en calci, però contenen molt més fòsfor que calci. Aquests dos competeixen per l'absorció. Aleshores, també hem de tenir en compte que aliments que siguin molt, molt rics en fòsfor ens impediran una mica l'absorció.
Se t'acut algun així, a bote pronto, d'aliment ric en fòsfor?
Se m'acudeixen molts, però no, ara mateix no et sabria dir de memòria la relació que tenen amb el calci.
D'acord. Ho dic perquè, evidentment, aquest consell és per a les persones que hagin de procurar millorar l'absorció de calci.
Exacte.
La població convencional que no tingui problemes amb això no s'hi ha de fixar en aquest tema.
Exacte. Sí, és una mica com quan vam parlar de ferro. Hi ha certs consells,
exacte,
que una persona que no tingui anèmia no té per què tenir-los en compte. Ara,
exacte,
que una persona que realment tingui dèficit, doncs sí que hauria de tenir.
Estic parlant de les persones que ja... teniu osteoporosi, que teniu problemes d'absorció, etc, que sí que heu d'afilar una mica més prim.
Exacte. Després també tenim, com hem comentat ja, els oxalats, com per exemple els que tenen els espinacs o els que tenen les bledes, perquè quan nosaltres mengem, per exemple, uns espinacs que porten calci i porten oxalats, aquests dos components s'ajunten formant oxalat de calci, que aquest s'elimina per
l'orina.
No, per l'orina, per la femta.
Per la femta.
Aleshores, quan mengem aquests aliments, que sí que són molt rics en calci, però també són molt rics en oxalats, la majoria el perdem per la femta i no n'estem absorbint en tota la totalitat.
Val, val.
Per tant, no ens podem basar només en aquests aliments, com dèiem abans, per absorbir calci.
Molt bé. Molt
després
bé.
També tenim els fitats, que ja ho hem comentat, però bueno, que això es soluciona fàcil també amb el remull de les llegums i els cereals. I després, molt important, l'excés de sal, que aquí hi ha gent que pot pensar, no, però jo quan cuino no em poso sal. Però hi ha molts productes processats, salses i moltes coses que comprem als supermercats que porten exageradament quantitats de sal elevades. Aleshores, evidentment, si una alimentació saludable sense processats sempre serà molt millor en aquests aspectes perquè realment en porten molts aliments. I també un excés de proteïna o cafeïna també afavoririen l'eliminació d'aquest calci en la urina. Mm-hmm. Per tant, persones que tinguin realment dèficit de calci o osteoporosi o el que comentàvem, no prengueu molts cafès o moltes coses, molts productes que poden portar cafeïna perquè això també ens impedeix aquesta absorció.
Per tant, estem veient que és important la quantitat de calci que estem menjant, però que també és igual d'important que tinguem una alimentació equilibrada que permeti que aquest calci, poc o molt que entri, s'acabi absorbint. Perquè les recomanacions sobre calci dels organismes internacionals que necessitem cada dia són molt diferents entre països, a
sí.
més. No? Hi ha països
sí.
que recomanen 1.200 mil·ligrams al dia o 1.500, altres 800, i dius, per què hi ha aquesta diferència? No?
Mm-hmm,
i suposo que té a veure amb això, que tenen
sí.
en compte també aquest factor.
Exacte.
No?
I una altra cosa que també és molt important, que potser no és una... no és un factor que faci que no absorbim bé el calci, però que ens desmineralitza, que seria tots aquests productes processats que també contenen sucres afegits, per exemple. Mm-hmm. Clar, el sucre és una substància que és blanca cristal·lina, que hem extret de la remolatxa o de la canya sucrera o d'on s'hagi tret, i que està desprovista de minerals. Aleshores, quan nosaltres prenem sucre o un producte processat que porti sucre, el nostre cos, per metabolitzar-lo, com que en aquest sucre no troba minerals per poder-lo metabolitzar, el que fa és agafar-los del nostre propi organisme.
Mm.
Per tant, prendre sucres o productes processats també ens està desmineralitzat d'alguna manera. Per tant, no afavoriria, en cas de voler prevenir una osteoporosi, prendre sucre o productes processats.
Molt bé. Alguna coseta més sobre el calci?
Bueno, parlar també que el calci no és l'únic mineral que tenen els nostres ossos, que sempre tenim el calci molt en ment, però també hi ha el magnesi, que el magnesi també ens ajuda a mineralitzar els ossos, a assegurar un aport de vitamines C, K, I, A i algunes vitamines de grup B també ens ajuden en aquesta mineralització i formació de l'os.
Has dit C, K,
I, A.
A?
I algunes vitamines de grup B també.
I algunes vitamines de grup B. Molt bé.
Per tant, que no només és el calci, sinó que realment la nostra alimentació ha d'estar repleta de vitamines i minerals per poder tenir una bona salut.
Així, per lo pronto, tant la C com la K com la provitamina A
es troba en molts aliments.
En molts aliments, però sobretot a les verdures i a la fruita.
Exacte.
Que sempre hi ha batalla mateixa.
Exacte, sí. I després, un altre factor que no vull deixar de mencionar, que és l'exercici físic. Evidentment, l'exercici físic també ens ajuda als exercicis que tenen cert impacte, no?, a la fixació del calci als ossos i, per tant, també és molt important. Mm. Al final, el nostre estil de vida és que és un conjunt de tantes coses. Hem de prendre el sol, hem de fer exercici, vull dir, no només pensant que bevent un got de llet ja no tindrem osteoporosis en la vida, perquè depèn de molts factors.
Clar. El sedentarisme també és un gran enemic
Exacte.
De la fortalesa dels ossos. Molt bé. Anem a fer una recepta, que tenim poc temps.
La recepta de la Gina.
Què fem, Gina?
Doncs mira, us proposo, ja que fa bon temps i fa calor, doncs una amanideta repleta de coses amb calci. Aleshores, per fer aquesta amanida necessitem 2 grapats de ruca, o qui prefereixi en siam, doncs siam, mig fonoll, una branca d'api, una poma, ametlles crues, una tira d'alga wakame, que la hidratarem prèviament uns 20-30 minuts amb aigua, una o 2 cullerades de tàperes i després, per guarnir l'amanida o per donar-li un toc més cruixent, el que farem és fer una pols amb diferents tipus de llavors riques en calci, que serien, necessitem una cullerada de llavors de sèsam, una cullerada de llavors d'amapola i una cullerada de llavors de chia. ¿Vale? Si a més algú aquí vol afegir, per exemple, unes figues seques, que també són molt riques en calci, o unes sardines, per exemple, ja té un plat complet, doncs també serien una opció.
Molt bé.
per, i evidentment quan no sigui, quan sigui temporada de kale o de bròquil, també podem afegir doncs unes fulles de kale o podem afegir un bròquil escaldat, etc.
O qualsevol altra crucífera,
qualsevol altra crucífera,
una col lombarda o
exacte.
Col,
exacte.
Coliflor, el que sigui.
Aleshores, molt fàcil. Laminem el fonoll. Jo què us recomanaria? Si teniu mandolina, que és aquell aparell que ens serveix per laminar super, super finet, el fonoll queda molt millor, perquè si no és un pèl dur. Mm-hmm. Si no, el talleu al màxim petitet que pugueu. Tallem l'api a rodanxes i tallem la poma d'aus. I aleshores, en un bol, barregem aquests tres ingredients amb la ruca. Per altra banda, tenim l'alga que hem hidratat, com hem comentat, uns 20-30 minuts amb aigua. La tallem a trossets ben petits i la barregem amb l'amanida, juntament amb les ametlles trossejades i unes tàperes. I després, per últim, les llavors les posem totes en un molinet i les triturem fins que es converteixin en pols i n'afegim una cullerada per sobre l'amanida.
Molt bé.
I ja ho tindríem. Ja ho amanim amb una mica d'oli. També, si volguéssiu, per exemple, la salsa de tahina i llimona que vam fer l'altre dia parlant de ferro, també seria, amb el tahina, una bona font de calci i també podríem afegir per sobre l'amanida, si volguéssiu.
Gina, moltíssimes gràcies.
Sants i estalvis. Amb Adam Martín. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.